Des de l'emissora municipal de l'Espluga de Francolí, us desitgem molt bon dia. Encetem una nova temporada de ràdio, amb l'emoció i la responsabilitat que això suposa. Tenim per endavant el repte de col·laborar en fer que la nostra emissora municipal sigui una eina de comunicació útil i amb rigor. Intentarem aproximar-nos al màxim a aquest desig i ser mereixedors de la vostra confiança. Passen 5 minuts de les 11 del matí i donem inici a passeig musical, a la part tècnica, David Soler i Jofré Majoral. Passeig musical el presentem avui al Jordi Saumet, molt bon dia.
Bon dia.
I un servidor, Antoni Sabater. Passeig musical, com sempre anem dient, és un programa de música on el protagonista és el convidat. I plegats farem un recorregut pels seus gustos musicals, per les seves aficions i per les seves opinions. El convidat d'avui és Josep Andreu. Pep, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Moltes gràcies per ser aquí, aquest primer dia que estarem la temporada. Molt benvingut.
Gràcies a vosaltres.
Bé, el Josep Andreu, Pep Andreu, tots el coneixem, però recordem una miqueta qui és. Josep Andreu és llicenciat en Arqueologia per la Universitat de Barcelona. Com a polític ha alternat càrrecs des del 1991 com a regidor i alcalde de Montblanc fins a l'actualitat. També ha estat senador en el període 2003-2004 per Entesa Catalana del Progrés, en substitució de Marta Cid, que havia estat escollida diputada al Parlament de Catalunya. També ha estat diputat al Congrés de Diputats per la circumscripció de Tarragona per Esquerra Republicana a la legislatura 2004-2008. Com a president de la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya, al Camp de Tarragona, fou escollit diputat a les eleccions del Parlament de Catalunya del 2012. El 12 de gener del 2016, coincidint amb el nomenament de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat de Catalunya, el va substituir com a president de l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. Fins aleshores havia estat vicepresident. Com altres fets remarcables en aquesta llarga etapa política, també cal destacar que ha fet de Llucifer als Pastorets i ha mantingut contactes d'alt nivell amb Donald Trump.
Ah, sí, sí. Sí, em va visitar l'Ajuntament de Montblanc. Ja no me'n recordava.
Bueno, doncs, Pep, moltes gràcies i molt bon dia. I Jordi, què li preguntem amb el Pep?
A veure, per on podem començar, va?
Doncs mira, remuntem...
Pel principi, no?
Sí, remuntem uns quants anys enrere i recordem l'escola de la Mare Déu de la Mercè, que va ser un referent pels joves de la Conca que accedien a estudiar a batxillerat d'aleshores. Tu vas ser, oi, alumne, o ets alumne del Col·legi de la Mercè?
Sí, sí, a més hi vam estar una colla d'anys, des de, crec, dels 10 anys que anàvem amb el Reque, el senyor Casens, fins als 16 anys o 17 anys que vam sortir que vam acabar per anar ja cap a la universitat. Va ser també el curs de la meva generació, el primer que van baixar les noies de les monges a estudiar amb nosaltres el que era el batxiller, que era una cosa que ara trobem tan normal, era un fet inaudit, era el primer cop que en una classe convivíem nois i noies. I també va ser un curs nostre el que es va incorporar una colla de xicots i noies de l'Espluga de Francolí, o sigui que hi havia una nutrida representació de l'Espluga, entre ells doncs el vostre alcalde, el David Rovira, en Soler, l'Estivill, el Trini Roig, i segur que me'n deixo uns quants, però déu-n'hi-do de la colla d'espluguins que en aquell moment vam conviure al Col·legi de la Mercè.
Sí, bueno, devia ser l'únic lloc on se podien continuar els estudis després de sortir de les escoles dels pobles, oi?
Sí, sí, l'únic lloc de la comarca en què es podia fer el batxiller.
Després d'aquesta etapa de... Però, i dels professors, que, ens, que hi ha res remarcable, Pep?
Bueno, jo crec que va ser un moment estel·lar del Col·legi de la Mercè, perquè per un cantó hi havia una figura que tots ens feia una mica de temor, perquè era molt seriós i molt pensatiu, no? Que era el Martí, que després va ser bisbe de la Seu, en Martí Alanís, no? Però estava rodejat d'una colla de jovens que havien acabat de fer el seminari, que s'havien ordenat capellans i que tenien 24 anys o 25 anys i eren els nostres professors, i doncs recordem doncs tot un elenc de professors extraordinaris, no? Que jugaven a futbol amb naltres, que bueno, compartien moltes coses amb nosaltres, que ens feien teatre fora de l'horari escolar, i gent doncs, tant que ens va marcar tant a la vida de tots els jovens de la Conca en aquell temps, com l'Albert Palacín, no? Que ens ensenyava català, que bueno, jo me'n recordo que vam anar un cop a la al centre de lectura de Reus amb uns concursos de català i que vam guanyar els de la Mercè, el primer, el segon, el tercer, el quart i el quin lloc, perquè els altres llocs, a part d'una classe esporàdica, no ens hi feien, no? I en canvi en altres ens feien cada setmana classes de català, i també doncs, ens va introduir a l'Albert Palacín amb tot el que és el món de l'escoltisme, que va crear doncs, el cau de Montblanc, va crear el cau de l'Espluga, i allò era tot un món nou, de, a diferència de lo que eren altres escoles que encara estaven molt anclades amb el que era el franquisme. Allà es respirava doncs, un aire de llibertat i de catalanisme, que era un cas especial, amb totes aquestes contrades, no? Sí, sí. No, érem, jo crec que érem el més avançat que hi havia, molts quilòmetres al voltant.
Sí, sí, va ser una sort, no? Totes sí, aquestes sí. Persones que es dediquessin a l'ensenyament i coincidissin aquí a Montblanc. Va ser una obertura de finestres, de ventilar...
Jo crec que tota la meva generació, com quan ens hem trobat amb els dinars o amb els actes dels 50 anys de la Mercè o així, doncs tots ne guardem un record molt bo, tenim tots un record extraordinari d'aquella etapa, i la veritat és que a més de tot això teníem un ensenyament de molta qualitat, no? I la veritat és que el Col·legi de la Mercè va ser el trampolí amb el qual vam aconseguir que generacions quasi senceres de jovens accedissin a la universitat per primera vegada, no? Penseu que en aquells moments encara hi havia una economia agrària a la Conca i el diner doncs era molt bucòlic, perquè era aquell món agrari, però el diner no corria, només en unes poques cases hi havia cabdals suficients per poder pagar els estudis universitaris als seus alumnes, als seus fills, que sent alumnes a Tarragona o a Barcelona, no? I això aquí no estava a l'abast de... Només estava a l'abast de molt poca gent. I el Col·legi de la Mercè i també la creació de la Universitat de Tarragona va permetre que, per primer cop, generacions quasi senceres de gent d'aquí, de Montblanquins i d'Espluguins, tinguessin estudis universitaris.
Jordi, això, vull dir, tu que ets d'una generació molt jove...
Jo soc d'una generació
molt jove,
que això ja s'ha normalitzat bastant.
És normal anar a la universitat, no?
Sí, sí, sí.
En canvi, doncs, en aquesta època que estem parlant, doncs hi anaven això mateix, els nois...
Que s'ho podien pagar a casa. Perquè...
que s'ho podien pagar, perquè de beques encara no n'hi havia, no, Pep?
Bueno, les beques estaven enfocades més per la laboral i així, però clar, va ser un fenomen extraordinari, penseu que va ser tota una generació que vam irrompre i que, bueno, això va possibilitar el col·legi de la Mercè. Per això jo crec que tots tenim aquest bon record i crec que és una obligació estar hi eternament agraïts.
Després, en la teva etapa universitària, vas trigar arqueologia.
Sí, jo vaig estudiar arqueologia i és cert que jo vaig practicar arqueologia els estius mentre estava estudiant, però després no vaig exercir d'arqueòleg, no? I jo crec que vaig estudiar arqueologia per influència de el Matías Soler. El Matías Soler, que és el gran restaurador de la muralla de Montblanc, que va ser durant molts anys el director del Museu Arxiu de Montblanc, doncs tenia i té una influència molt gran sobre jo. Jo sempre que em refereixo a ell dic que és el meu mestre, perquè hem col·laborat i molt, doncs, amb la restauració de la muralla i amb tot el que és el Montblanc medieval, i jo crec que va ser ell qui em va impulsar a estudiar arqueologia, i n'estic content d'haver estudiat arqueologia. L'únic que passa que després, quan vaig acabar els estudis, doncs, en conversa amb els meus pares, i amb el meu pare especialment, doncs, vaig anar a continuar els negocis familiars que teníem, com els meus germans s'ha dedicat més a un dels germans a la rama de la viticultura i del celler, doncs el meu germà petit i jo ens hem dedicat també a tot el que teníem dels molins i que després s'ha transformat en pedreres a l'Aragó.
Hem parlat amb gent que aquella època va estudiar per aquells anys amb tu a la Universitat de Barcelona, i ens han dit que ja en aquella època marcaves un perfil revolucionari, una mica contrari al règim, ja. Què ens en pots explicar d'aquells anys? Quins anys eren, així, per començar, per situar la gent en un...
No, això ve de més enrere, eh? Mireu, l'any 74, concretament a l'1 de maig de l'any 74, jo tenia 15 anys, encara em faltaven uns dies per fer 16 anys, i vaig aprofitar que els meus pares i els meus oncles eren al casament del fill del Terradelles, i vaig anar amb les meves germanes a una manifestació a Barcelona, i em van agafar, i clar, tenia 15 anys, només. I bé, quan em van portar a la comissaria a Via Laietana i em van processar pel Tribunal d'Ordre Públic, això d'aquí en traducció d'avui dia seria com una acusació de terrorisme a l'Audiència Nacional, i bé, vaig estar pendent de judici, que em demanaven un grapat d'anys, fins que se'm va aplicar l'amnistia l'any 76, i després en el temps que vaig estar a Tarragona, doncs també em van agafar un munt de vegades, perquè era un dels delegats del curs, i bueno, però un grapat de vegades. Me'n recordo un cop amb el que em van agafar junt amb el Rafael Nadal, que era un advocat que després va ser senador i pare de l'alcalde de Tarragona, i que li van clavar un estovat al pobre Nadal, que el van deixar...
Ah, val, del Nadal, no dels germans Nadal de Girona.
No, de Girona, sí, del Nadal de Tarragona. I li van donar un estovat davant meu, i jo em vaig encarar amb la policia perquè pagaven a una persona gran, i també em van deixar pagar amb ell i em van pagar a mi. Però bé, i la marxa de la llibertat, doncs també... Però bueno, sí, nosaltres ja a Montblanc, en aquell temps, no a l'universitat, sinó a Montblanc, al Col·legi de la Mercè, es vivia un ambient molt, molt antifranquista i a favor de la democràcia, i bé...
Posem una miqueta de musiqueta?
Val.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. Company, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, quan guanyem el combat.
Bé, tornem aquí a Passeig Musical, que no hi hem marxat, però recordem que el convidat d'avui és en Pep Andreu, l'alcalde de Montblanc. Estàvem comentant amb ell moltes coses interessants i recordant coses que havien passat fa uns anys. El fet de que la política sigui, bueno, el mitjà en què et mous molt còmodament, de què et ve, Pep? Potser hi ha per família? O...
Sí, vull dir, a casa sempre s'ha parlat molt de política, no? El meu oncle Josep va ser ara diputat amb Macià en temps de la República, va ser president del Tribunal de Cassació, no va tornar després de l'exili fins l'any 64. El meu oncle Anton també es va exiliar, era d'estat català, d'esquerra, estat català. Va tornar l'any 47. El meu pare, durant la guerra, van enviar a Bèlgica a casa d'uns amics perquè estava amenaçat per la FAI, per l'actitud del meu oncle en el Tribunal de Cassació. Va tornar amb l'últim trenc abans de que es declarés la Segona Guerra Mundial, abans que es tanqués la frontera. Vull dir, sempre se n'ha parlat a casa, i quan l'oncle torna l'any 64 no para de fer política, a la clandestinitat. L'oncle Anton és un dels fundadors del Front Nacional de Catalunya, sempre, vull dir, sempre havia hagut un nexe polític a casa, sempre hi havia estat.
O sigui, exacte, que no és una cosa, no és una cosa nova, sinó que l'ambient familiar ja és propici a parlar de política, a debatre qüestions d'aquest caire, i bueno.
Sí, i després a Montblanc, doncs, en aquells moments se va fer, doncs, tot un nucli de les colles generacionals que, doncs, eren molt antifranquistes, eh? Vull dir, sí. Hi havia una influència clara del PSUC, hi havia personatges doncs, que encisaven en aquell moment com eren en Soler Barberà, però jo crec que l'ambient aquell que es coia era doncs, allò que es veia que ja s'acabava el franquisme, que nosaltres ho vivíem doncs, molta intensitat.
D'aquella etapa d'estudiant de Barcelona, a la Universitat de Barcelona, què ens en saps dir? Com vas viure aquells anys? Com va ser aquest canvi d'anar a viure a la ciutat?
Bé, jo vaig fer-ho en dues etapes perquè primer, al sortir d'aquí, vaig anar amb tota una colla de montblanquins cap a Tarragona i vaig fer primer i segon d'estudis universitaris a Tarragona. A Tarragona és quan ens agafa la mort del dictador Franco, vull dir, tots aquells mesos més d'activitat política, i realment Tarragona, doncs, s'hi trobem molt bé, tota la colla aquí anem allà, a més a Tarragona per un estudiant d'arqueologia és un paradís, no? Vull dir, fèiem pràctiques al Teatre Romà, bueno, vivíem a la part antiga de Tarragona, allà convivint amb tota aquella monumentalitat romana, i bé, després a Barcelona, doncs, també allà ja visc a casa d'una germana meva, la meva germana gran, i també m'ho passo molt bé allà a la universitat. El que passa que, com ha passat en moltes generacions de gent d'aquí a la Conca, quan estudiem a fora, el dissabte i el diumenge tenim com a sagrat tornar a l'Espluga o tornar a Montblanc, no? Allò que no perdíem mai el contacte aquest de Montblanc. No? Altres companys meus me deien, però queda't, home, que hi ha això i que anirem allà, i no sé, era com una cosa, com un jurament sagrat que teníem que tornar al cap de setmana a casa, no? No pas, no? També per veure els familiars, però sobretot per veure'ns la colla d'amics, no?
Això es manté intacte, eh?
I en aquella època d'anar al Carnavi.
Sí, 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 i després una mica més cap aquí d'anar a la Sínia.
I després a la Sínia. Josep, escolta, més o menys en aquesta època devia ser, perquè això era el 76, hi va haver la Marxa de la Llibertat,
sí.
Una manifestació que el destí era Poblet. No? I hi havia diferents columnes que la gent procedia de diferents llocs del territori dels Països Catalans, i el destí era Poblet, però a Montblanc va passar un fet destimós, no? que hi va haver la policia, que un fort desplegament policial va barrar el pas als manifestants. Com recordes aquests fets i quina implicació hi vas tenir?
Bé, a Montblanc, ja dic, és que aquell any 76 tot el jovent estàvem allò molt actius amb el de la Marxa de la Llibertat, no? No ens van barrar el pas a Montblanc, van barrar el pas, van fer tot un cinturó de al voltant de Poblet amb la Policia Nacional, i van, bueno, apostar que no s'entraria Poblet amb la Marxa de la Llibertat. Llavors, el no pogués entrar a Poblet, doncs va ser Montblanc que es va traslladar a l'epicentre. La setmana prèvia, l'11 de setembre, que és quan tenia que acabar la Marxa de la Llibertat, doncs a Montblanc vam fer diverses xerrades, vam arreglar el parc infantil amb els marxaires, ens van agafar, però bueno, ja teníem en Josep Gomis, que era alcalde, i que jo me'n recordo doncs, que vam anar des de la plaça fins a Sant Marçal, en què hi havia una xerrada a favor de la Marxa de la Llibertat, i que quan un dels cops que ens van tancar el quartelino de la Guàrdia Civil, amb en García Fària i tot una... D'això el Gomis va vindre allà a exigir que ens tenien que deixar, que era això que ens agafessin. Vull dir que teníem, en certa manera, un avantatge de col·laboració amb el llavors alcalde Josep Gomis, no? però teníem un repte que era entrar a Poblet i nosaltres ens vam proposar que entraríem uns quants a Poblet i jo vaig ser un perquè com que jo havia anat els estius anteriors a estudiar el mes d'agost a Poblet per les assignatures que em deixava pel setembre perquè tenia moltes activitats, coneixia la comunitat i coneixia l'abat Maur i bueno, vaig dir doncs jo ja seré un dels que entrarem i vam fer tres grups durant tres dies perquè si agafaven amb alguns els altres hi poguessin ser i amb unes motxilles amb pancartes i banderes vam saltar, jo vaig saltar el segon dia junt amb dos companys més, amb un de Mataró i amb un Llobet, i vam saltar per la muralla a les 4 de la nit, havíem pujat.
Saltar de la muralla vol dir saltar de la muralla?
Escalar la muralla i tornar a baixar, sí, sí. Aquest company de Mataró va tirar-se de dalt perquè es va espantar amb els gossos que abordaven i que ens seguien i es va, bueno, se li va quedar un turmell així, pobre, que va estar allà i bueno, estàvem allà dintre de la clausura del monestir amb allà al molí i allà esperàvem doncs l'11 de setembre i vam...
No us esperava ningú dels monjos, o sigui, ja estaven avisats.
Ja ho sabien, que intentaríem entrar i van ser molt gentils perquè ens portaven menjar, ens portaven... els àpats, vull dir, no estàvem amb la comunitat, estàvem allà, però bueno, sí, el Mauro Esteve també em va fer alguna broma quan vam entrar allà perquè jo anava allà i els deia, no patiu que... jo coneixo molt l'abat i coneixo els monjos d'aquí i quan ens vam presentar allà, quan se va fer de dia, em va dir, va baixar de dalt a la seva habitació, va dir, qui sou? I vam dir, marxaires de la llibertat, no? I va dir, vosaltres dos ja benvinguts, ja es podeu quedar, però tu ja pots marxar. I els meus companys van quedar parats, no? Deien, no, però no ens deies que el coneixies tant i que eres tan amic. Sí, home, dic, no sé què li passa, bueno, fins que... Jo deia, home, jo no puc marxar ara que m'agafaran, que ja s'ha fet de dia. I bé, no, l'últim vam entrar i després l'11 de setembre doncs vam estendre les pancartes, vam anar a missa, vam sortir de missa amb les pancartes i allò havia sigut un repte perquè havíem guanyat a la policia espanyola perquè havíem pogut arribar encara que fossin molt pocs a Poblet i havíem aconseguit entrar a Poblet i acabar la marxa de la llibertat.
I quines conseqüències va suposar per tu això? No, això o per vosaltres tres, vaja?
No. Mira, doncs no ens vam poder sortir amb la gent que sortia de missa i amb els que havien pogut entrar allà i no ens van dir res. Els monjos havien pactat amb la policia que ens deixessin sortir de... en pau i que no ens d'això i no ens van d'això i llavors vam anar cap a Montblanc i si sí, allà llavors allà a Montblanc ens vam trobar en plena batalla campal, que començava la batalla campal entre la policia i els manifestants i clar, allò, en un poble com Montblanc en aquells anys que entressin les tocineres que en deien dels grisos fins a la plaça i que allà comencessin a disparar pilotes de goma i llaunes de fum, doncs allò va ser una cosa que va trasbalsar moltíssim a Montblanc, que era una cosa inaudita i que no s'havia vist mai.
Posem un momentet també de música. Ens poseu una del Mostaquí que diu Ma Liberté? La meva llibertat, no sé, trobo que podria anar bé.
Tingut amb mi arreu on un vestit que jo havia de viure i he pres amb tu a fer i desobeir per tal de ser més lliure per a fugir d'aquest temps i vèncer somrient tot el que ara m'atura i no em deixa acollir una rosa dels vents sota el raig de la lluna. I més un mes a tots els teus desigs i a les teves manies. Jo que t'he dat el meu darrer vestit, el darrer que tenia. Saps prou bé que he sofert per poder-te oferir el que més desitjava. He canviat de país, he perdut els amics perquè em tinguis confiança. Ma llibertat, com m'has anat desfent dels meus costums de sempre. M'has ensenyat a viure en soledat i a saber-me entendre. I has fet menys dolorós el final de l'amor de tantes aventures. Sempre m'has protegit, si res m'ha cohibit, m'has curat les ferides. No sé per què ni com et vaig deixar una nit de desembre. Aquells camins que tu i jo vam traçar ens queden molt enrere. I va ser aquella nit, la nit que et vaig trair sent recel nit immensa, quan vaig perdre't de cop per aquest altre amor que ara em fa presonera. Ma llibertat, com m'has anat desfent dels meus costums de sempre. M'has ensenyat de viure amb soledat.
Estem a Passeig Musical i el nostre convidat és el Pep Andreu, alcalde de Montblanc. Pep, què es preteníem a la Marxa de la Llibertat? Perquè la gent, els crits que deien era llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, oi?
Sí, perquè bueno, eren les consignes d'aquell moment, però penseu que qui eren els dirigents i els que portaven la Marxa de la Llibertat és l'Àngel Colom, que després fa la Crida a la Solidaritat i anys més tard fa tot el que és el rejunt a nivell d'Esquerra Republicana. Vull dir que en aquell moment el nostre ideari ja era d'un catalanisme molt abrandat, vull dir, i amb les converses que teníem allà a Poblet, doncs bueno, hi havia gent molt... L'Héctor Llobet és un dels que després amb els seus germans ens tornem a trobar al Moviment de Defensa de la Terra i que són dirigents de tot aquells grupuscles independentistes que després acaben confluint i...
Bueno. La llibertat, que l'entenem, l'amnistia, que eren dels presos polítics, estem parlant de l'any 76, no? Sí, que hi havia presos polítics empresonats, i l'Estatut d'autonomia, que potser encara ho tenim pendent o...
Bueno, poder és una etapa...
Ja poder és una pantalla passada, l'han respatllat de...
Sí, sí, no? Però penseu que en l'Assemblea de Catalunya el tercer punt, que era Estatut d'autonomia, continuava i deia, ara no ho sé exactament, com a principi d'exercici del dret a l'autodeterminació de Catalunya. Vull dir que aquest moment que estem vivint ara del dret a l'autodeterminació ve de molt lluny, té les arrels molt, molt, molt fondes en la nostra història.
Ho guardem pel final, aquest moment.
D'acord.
Aquesta connexió que hi ha amb la Marxa de la Llibertat i el moment actual... I parlem una miqueta del teu poble natal. Pep, com està Montblanc?
Bé, jo crec que Montblanc en aquests moments està... Bé, primer que tot, és que Montblanc és molt maco, però Montblanc és molt maco perquè així ens el va fer la història, així ens el van fer els reis de la nació catalana, que era una vila noble amb una muralla extraordinària. I el que els alcaldes tenim que fer és no fer disbarats, perquè Montblanc ja és bonic de per si, només cal anar rascant el ciment i anant mirant de recuperar l'antic esplendor i les pedres de Montblanc, no?
Perdona, nosaltres que som d'una generació ja més grans, coneixem Montblanc quan encara les seves muralles no estaven vistes, hi havia cases que estaven enganxades a la muralla. Tot això, amb els anys, a poc s'han anat recuperant. Com ha viscut el poble de Montblanc?
Bé, jo crec que l'etapa més difícil de la restauració de Montblanc, en concret de la muralla de Montblanc, és la primera, no? La que comença pels anys 65-70, en què hi ha aquell decret d'expropiació i la gent que era protagonitzada per Josep Gomis i el Matías Soler, no? Jo crec que la gent veia el de la restauració de la muralla com una cosa culturalista o de gent de lletra ferida, no? d'en Poblet i Teixidor, o de tota aquesta renaixença que hi havia hagut a Montblanc, que era el Josep Maria Poblet i que sempre havia aclamat per la restauració de la muralla. I després jo crec que el tombant d'aquest segle, la gent ha assimilat restauració de la muralla de Montblanc amb turisme, i el turisme és com a font de riquesa, com a activitat econòmica, amb la restauració, amb el quedar-se a dormir a Montblanc, amb les botigues de Montblanc, amb els restaurants. I llavors jo tinc la sensació de que, a part de nuclis molt reduïts, la gent està molt a favor de la muralla de Montblanc quan em diuen a cops: ostres, Pep, fa temps que no veiem obres a la muralla de Montblanc. Diuen, bueno, que ara estem comprant, ara. I quan tirem una casa al terra, doncs la gent diu: ostres, va, que bé, que bé. I també és cert que en tota la història de la muralla no hem utilitzat l'expropiació forçosa, vull dir que nosaltres esperem, procurem que si algú ve a vendre tinguem alguns diners en els pressupostos de l'Ajuntament per poder comprar o fer una paga de primer acord, i així ens anem avançant. Llavors això també té l'avantatge de que no hem creat cap problema, ningú que ens no vulgui vendre no anem allà a dir-li que ens ha de vendre,
que no sigui traumàtic, no? L'expropiació
no, és ja dic, tot per mutu acord, I tinc que dir que els últims anys hem tingut que fer un gran esforç per comprar tot el que ens han ofert, i encara tindrem que fer un gran esforç entre el projecte també del Pont Vell i d'altres peces de la muralla que ens han ofert. Però jo crec que ara ja tothom ha assimilat a la restauració de Montblanc amb riquesa material, i també perquè tots ens han fet més cultes, amb harmonia, amb bellesa, amb renom per la vila de Montblanc.
Clar, això suposa el turisme, no? De que tens, fas el poble, el recuperes, que sigui maco, i llavors se pot lluir, i després doncs teniu una sèrie de qualitats doncs que us pot fer unes festes molt lluïdes, molt maques, ja no diguem la de Sant Jordi que potser es desborda i tot, no? I la setmana medieval.
Sí. Jo sempre dic, però sempre dic i sempre diré que el buc insígnia del turisme a la Conca de Barberà és Poblet. Poblet és un monument d'una categoria extraordinària i que fa que ja de per si ens atregui, no? I nosaltres, en certa manera, el que fem, l'Espluga, Montblanc, doncs és viure al voltant d'aquest turisme que ja atreu de per si el monestir de Poblet. I Montblanc, que hi ve el turisme, però el tenim que cridar, encara no ve de manera espontània. Per això tenim tots aquests certàmens, i a part de Sant Jordi, que si no el tinguéssim, ens el tindríem que inventar, perquè és el gran aparador del turisme de Montblanc i el gran propagandista del turisme de Montblanc, però que tenim encara que fer actes perquè vagi vinguent turisme. Jo espero que hi haurà algun dia que ja vindrà el turisme sense que tingui reclams de forma natural, però encara ens falten coses, eh? Jo sempre hem estat amb el tema del turisme cultural, que en diem, no?, que és aquest turisme que cal diferenciar, doncs, del de sol i platja, sinó és aquest turisme que es mou pel país intentant fer de les seves vacances o del seu lleure una font de coneixement arquitectònic i de naturalesa. Això aquí cada dia serà també més important, i sobre el turisme aquest cultural, doncs, procurem anar definint-lo, perquè és un turisme que comença amb la joventut, és un turisme que en el jovent és de motxilla, de tenda de campanya, d'espardenya i d'entrepà i llauna, que després aquest turisme cultural en una mitjana edat, en els matrimonis, amb els fills petits, és un turisme de casa rural, que es té que combinar també amb el, sobretot pels crios petits, amb el turisme de natura, de muntanyes de Prades, de la Font de l'Esport, de pujar a la Pena, d'anar al Mas del Llor a veure les pintures rupestres, i després quan ja els fills no volen anar amb els pares perquè ja els fills han començat a volar, doncs de gran ja és un turisme de hotel a Mancant, d'anar a un restaurant que ja saps quin és i que saps quina botella de vi demanaràs i quin plat demanaràs, perquè o t'ho han dit els amics o has anat per la xarxa, que ja té un més alt
poder adquisitiu,
sí. No? Però aquest és un turisme que el nostre país està començant, que si ho comparem amb França, doncs França, que ja fa molts més anys que estan amb la restauració de monuments i que a més el seu vi és el millor, el seu formatge és el millor, el seu foie és el millor, la seva cassoleta és la millor, vull dir que són molt patriotes en aquest sentit, doncs a França les xifres del turisme cultural es multipliquen per 4 de les que hi ha aquí, no? I de cops dic, no pot ser que Poblet ho visitin 170.000 persones i el Palau dels Papes de Avinyó 800.000 persones. No pot ser que Carcassonne no visitin 2.400.000 persones i a Montblanc 180.000 persones. Però bueno, estem treballant en aquest sentit.
Ens hi anem emmirallant també, no? Sí. Amb aquestos, has posat l'exemple de França i això del paté i de totes aquestes, i els formatges
i els vins.
Però vull, també et conviden, dius, caram, provem-ho això que tenen a França, i sí, que és bo, però també déu-n'hi-do el que tenim, el que està aquí, no?
Sí, mira, jo deia que parlant dels 6 cellers modernistes que tenim a la Conca de Barberà, i
unes altres joies
amb l'Espluga, el de Domènec i Montaner, el més vistós i més elegant, si aquests cellers modernistes estiguessin a Girona, jo us asseguro que estarien tots restaurats, i si siguessin a França hi hauria la ruta dels cellers modernistes i segurament serien patrimoni de la humanitat. I nosaltres ara aquí encara comencem a restaurar-los. Posem el celler de Rocafort, que és una cosa excel·lent, que quan li diuen a en César Martinell a vostè que és noucentista, i ell diu, no, jo sóc gaudinià. I té aquells arcs que un diria que s'assemblen els de la colònia Güell, que tenen una influència absoluta de Gaudí. Ostres, i el tenim amb els vidres trencats, és que tindríem que tindre vergonya pròpia de que encara no els hàgim restaurat, i crec que té que ser una de les coses pendents de fer en un curt plaç ja.
Sí, prendre consciència d'això, d'aquests dos tresors que els tenim aquí, el celler d'aquí, no sé, també, bueno, sí, tots se fan vells, necessiten restauració i costa de trobar aquests fons. Bueno, hem donat un top per Montblanc, no? Ens ha agradat,
sí, sí,
eh?
Sí.
Vull dir que d'imaginació, i per tancar el d'això, recordem doncs, aquestes de Terrània, Clicàlia, Bricàlia, Safrània. D'imaginació no us en falta. Vull dir que de turisme esteu per la labor, que diuen.
Sí.
Eh? I els altres pobles doncs, de la Conca doncs, també es va fent el que es pot.
Sí, sí, sí. Jo crec que teníem que fer una cosa més comarcal, eh? Ja he dit dic i repeteixo que el buc insignia del turisme és Santa Maria de Poblet, i a partir d'aquí tenim moltíssimes possibilitats.
Tornem a anar a la Marxa de la Llibertat, però a la segona part, el 30, 36 anys després, me sembla que el 2012,
sí,
no? es va finalitzar, es va sortir de Montblanc i es va arribar sense cap incident a tota una colla de gent a Poblet.
Poblet,
entre aquella gent hi eres tu, hi havia l'Arcadi Oliveres, hi havia l'Àngel Colom, hi havia la Carmen Forcadell, que poder molts encara no la coneixíem. En fi, tota una sèrie de personalitats i el poble al darrere que va arribar de manera simbòlica al monestir de Poblet. Era aquella signatura pendent que quedava d'aquesta Marxa de la Llibertat.
Sí, i també era la vocació de dir que lligar la Marxa de la Llibertat amb la Marxa de la Independència, que en vam dir el 2012, no? Perquè els objectius de la Marxa de la Llibertat són els mateixos del procés que estem vivint ara, no? La llibertat del nostre país. I per això doncs, es va congregar una bona colla dels que havien sigut protagonistes en aquell temps de la Marxa de la Llibertat. I arrel d'això vam fer que, d'una manera molt discreta, però també solemne, la plaça de la Corona d'Aragó, allà a prop de la capella de Sant Jordi, es va posar una placa del Biel d'aquí l'Espluga, que posava doncs, en record de la Marxa de la Llibertat a 1976, perquè el 76 portàvem una placa per poder posar, però bueno, va ser totalment impossible, i doncs mira, ara ja hi ha aquest... ja dic que és una placa petita, però que jo crec que té un simbolisme molt, molt profund de que estigui allà.
Doncs abans ho havíem dit, no? Que hi havia un paral·lelisme entre aquesta Marxa de la Llibertat de fa 40 anys amb la situació actual, no? Aquest anhel de llibertat, de voler, de no voler les engrunes, sinó de voler el pas sencer. I
jo tinc unes quantes preguntes. Primer, unes preguntes curtetes de la teva etapa per Madrid, no? Tu l'any 2003-2004 com a senador, 2004-2008 com a diputat a Congrés, vas fer les maletes, vas anar a Madrid.
No veníem, amb les maletes però tornàvem.
Com resumiries aquella experiència? I bé, com ho vas viure?
Bueno, era sobretot allà en el Congrés doncs, l'etapa de l'Estatut, no? I jo vaig viure com allà, com per part sobretot del PP, hi havia un enfrontament per al tema de l'Estatut, però amb tota regla, que ens ha portat al moment actual, des de les meses petitòries a tota la tramitació. I també vaig viure la feblesa a part d'aquesta actitud tan oposada del PP, que llavors estava a l'oposició. També vaig veure la feblesa davant de l'embestida del PP del PSOE.
Vosaltres vau votar, de fet, els diputats d'Esquerra a la investidura del president Zapatero.
Sí.
Ho tornaríeu a fer?
No ho sé, perquè, clar, ell ens havia promès que no reconeixeríem el país i que aprovaria l'Estatut que decidíssim els catalans, i això aquí no va ser cert. Això va passar que nosaltres vam acabar votant no a l'Estatut de Catalunya per les laminacions que li havien fet abans que anés al Tribunal Constitucional, m'entens? Però jo d'allà vaig agafar encara una desconfiança més gran en què hi pogués haver una solució federal o una situació arreglada entre Espanya i Catalunya. I vaig veure clarament com en la ment de la gent del PP no hi cap una solució de que Catalunya pugui viure amb llibertat dintre d'Espanya. No, ells això d'aquí no ho contemplen, és que no els hi cap dintre d'ells. Ells són Espanya i només hi pot haver Espanya i tots tenim que ser espanyoles i tots els demés ens tenen que espanyolitzar i tenim que acabar dintre d'un temps parlant tots castellà i tots una pàtria, una bandera, i no entenen que nosaltres puguem ser diferents, i nosaltres som diferents per als segles dels segles, i ho hem sigut una nació i volem continuar sent nació. I això d'aquí ells poden dir que vulguin, a cop s'hi posen frontalment, a cop s'hi posen de cantó, segons les circumstàncies polítiques, però quan poden, el seu ideari és l'eliminació de la nació catalana.
Això el que expliques ens ha portat una mica on som ara. A tu t'ha arribat la notificació de la Fiscalia on se t'informa que has de compareixer a declarar?
No, de moment no. Divendres van marxar de l'Ajuntament, que suposo que és allà on no tenim que rebre, i no ens ha arribat cap notificació.
Algun dia arribarà, tens previst anar-hi?
Mira, jo crec, i ho vaig dir l'altre dia a l'acte Montblanc, que ells volen, el govern espanyol vol la foto amb els Mossos d'Esquadra detenint alcaldes. Jo crec que això d'aquí no els hi tenim que regalar de cap manera. A mi, si entenen que vindre els Mossos, hi aniré voluntàriament. Si té que vindre la policia espanyola, que vingui a agafar-me.
Quina esperes que sigui la resposta de Montblanc a tota aquesta onada de repressió?
Bé, jo crec que Montblanc i l'Espluga i Vimbodí i Pira i Blancafort, vull dir, hem estat els alcaldes molt conjunts aquests dies, no? El dimarts de la setmana passada vam tindre una reunió al Consell Comarcal i després de parlar de qüestions del dia a dia, doncs de la recollida de residus, de si implantem el porte a porte o dels serveis socials, vam fer una reunió que tots i cada un de nosaltres va exposar com ho veia, què faria en el seu respectiu municipi. Em faltava un perquè havia hagut un canvi d'alcaldia molt recent, que ja mirarem de veure com s'arregla això, però que va ser molt sincera, no? I jo tinc que dir que no hi va haver dos blocs, un bloc que estigués molt decidit i un altre que estigués més dubtós. No, va ser una reunió que crec que va ser molt sincera però molt compactada, de que tots ens vam comprometre a que seríem els garants de que hi haguessin urnes i de que els ciutadans dels nostres pobles de la Conca poguessin votar amb tota llibertat i poguessin votar que sí, que no, el que sigui, com a alcaldes. Després, com a persona, ja ho sabeu, doncs que estic pel sí, i sí, i sí, i sí. Però va ser una reunió, la veritat, que tots ens vam expressar amb total llibertat, que hi va haver aquesta compactació del que teníem que fer, i és una reunió d'aquelles que quan jo vaig sortir de la reunió vaig pensar que content i que orgullós estic de ser de la Conca de Barberà. Perquè nosaltres, si fem mirades retrospectives, podem, la nostra comarca hem tingut moments de divisions, hem tingut moments d'enfrontaments, d'apatia, i en canvi jo ara veig una comarca engrescada amb el procés català, una comarca que tots anem a una i que crec que tenim que treballar aquestes dues setmanes que ens falten, però que estic segur que la resposta d'aquesta comarca serà extraordinària. Jo animo a tots els ciutadans de la Conca a veure si podem tindre el goig no tan sols de votar i que hi hagi urnes a tots els pobles, sinó que siguem la comarca de Catalunya amb més percentatge de gent que va votar i amb més alt percentatge de sí. Seria un honor per la Conca que tinguéssim aquest mèrit.
La campanya del referèndum ha començat aquesta setmana, el que va ser el dijous a Tarragona, no? El Tarragona Arena. A Montblanc, que vau tenir el divendres un acte.
A Ipira, avui ara es fa a Solivella i a la tarda es fa a Vilaverd. I demà
aquí a l'Espluga, que ve el Lluís Llach.
Dimarts a l'Espluga.
Dimarts a l'Espluga amb el Lluís Llach, pujarem, perquè s'ho mereix, i jo crec que, no sé, jo avui mateix he anat abans aquí amb un esmorzar, tothom animat, tothom a votar pel sí, jo crec que farem una campanya a tots els racons, però és que ja es viu un ambient aquests dies emocionant,
vibrant.
Vam estar allà a Barcelona, crec que hi érem quasi tots els alcaldes de la comarca, i bueno, allò de la gent que no esteu sols i no esteu sols i endavant i endavant, i jo crec que vam quedar tots una mica amb un núvol.
Abans d'acomiadar-nos, perquè et falten segons, te voldria, Josep, com a alcalde, doncs el recolzament d'això, de la gent, perquè passeu uns moments, això, que de pressió.
No, estem tranquil·líssims nosaltres, els alcaldes estem tranquil·líssims, i ja ho veureu com hi haurà urnes i que tirarem endavant. Jo agraeixo molt aquest caliu, però endavant. Tots, ara és l'hora del poble i serà el poble i els vots els que valdran.
Molt bé. Moltes gràcies, Josep. Adéu-siau i fins diumenge que ve.
De tots aquells